Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Però abans d'explicar per què és un miserable, que ho era, anem al llibre. A veure, el petit príncep, us el recordaré ara que me l'he llegit i el tinc fresc, enganya des de l'origen. Venut com un llibre infantil.
Mira, bona, és que no és un llibre infantil.
No és un...
Mira, no és un llibre. No
és, sí que és un llibre. És un llibre, com deia la Vilanova, perquè té tapes i on pàgines i lletres.
No, va, no sé què vull dir.
I això es pot considerar llibre. No. I com diria Sergi Pàmies, que és una de les persones que sí que s'ha mullat sobre aquest tema...
Sí, ha dit que ell no compartia l'eufòria al voltant del...
Exacte. És d'aquells que saps quan el Pàmies parla amb el Clapés i diu què s'ha de dir quan surts de veure aquesta pel·lícula,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs pues el Pàmies diria que és un llibre en fons i que té sublectura.
Sublectura.
Tu has de dir això, té subtexta. I amb això ja quedes bé, no? Però, clar, dona peu a tantes interpretacions que qualsevol que es vol fer llest, diu, treu conclusions, clar. I la treuen de frases que tenen tanta profunditat com les declaracions dels futbolistes quan diuen que s'ha d'anar partit a partit o som 11 contra 11, però amb el filtre de Valdano, Paulo Coelho i Jorge Bucay. És a dir, posaré un exemple. Una frase del llibre que tothom diu que té subtexta. No es veu bé si no és amb el cor. El que és essencial és invisible.
Sí.
Mira.
Va, escolta'm, home.
O altres que... Molt bé, Mr. Wonderful. O altres que donen pistes de la calanya del personatge. Diu, et fas responsable per sempre del que has domesticat. Atenció en la paraula domesticar.
Ai, ai.
O va ser el temps que vas passar amb la Rosa el que la va fer a ella tan important. Atenció, que com us explicarem ara, la Rosa té importància gràcies a ell, que és la seva dona, a la qual parla d'ella com a ésser domesticat.
Hòstia, no fotis que...
Sí, sí, sí.
Ai, ai, ai,
el tema de la dona, ara arribarem,
ai,
però
ai,
abans
ai, 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 ai.
Parem atenció a un tipus que dibuixava boas que en plena digestió d'elefants...
Però quin tripit has menjat, col·lega.
No, i que considera que la gent...
Això no passa res.
I que la gent pensa que és estúpida perquè no ho entén a la primera. Ai, que penses que és un barret, idiota.
Pues sí, sembla un puto barret.
Sí.
No, és que la gent no ho té...
Però és que l'essencial és invisible.
Sí, sí, clar. I evidentment, però aquest tio que havia vist Jurassic Park, una boa gegant, que quan madeix la boa que es menja un elefant?
I que té una sospitosa...
Sí, és la boa de juego, el drac de Juego de Tronos.
Sí, sí, també té aquesta tèrbola fixació perquè un adult li dibuixi un xai,
sí,
i donar pel sac dient que el xai està al seu interior. Això, sí. Aviam.
Xai.
Tèrbol.
Xai.
Tèrbol.
La gent... és que tu tens el xai al teu interior. El xai a l'interior el té el Malcolm quan surt de l'assador de Aranda.
I tu, quan surt de l'Hispània.
No, és l'única manera que un tio pot tenir un xai a l'interior. Després d'haver-se anat a Càndido.
Ai, ai, ai.
Aquestes metàfores, si no us van posar alerta quan éreu joves, preocupeu-vos, però va, és igual. La traca és, com dèiem, la figura de la Rosa. A veure, en el llibre, com sabeu, un aviador cau al desert i es troba un nen tocapilotes i trencacollons que vol que li dibuixin un xai enmig del desert i que pinta serps que mengen elefants. En lloc de donar-li dues bufes, que és el que es mereixia el nen, l'aviador es fa amic del nen taladro aquest, que li explica que, com Carlos Jesús, ve d'un planeta reticulint, segurament, on hi ha 25.000 milions de naves a punt de venir... I aquest tio podria sortir al programa del Pepe Navarro, però no amb una novel·la.
Sou terribles.
On ell cuidava i protegia una rosa amb una pantalla, un biombo i una cúpula de vidre.
Sí.
Però ell un dia es va adonar que la rosa, en veritat, s'aprofitava d'ell.
Sí.
En el país aquell també hi havia tres volcans i baobabs.
Sí.
De fet, com el Salvador, on vivia la seva dona, més referències. Que la flor li feia veure que ella era fràgil, que necessitava atenció i amor. Però que en realitat la flor... Era una mala puta.
Sí.
La flor era orgullosa.
Cau malament, la flor. La rosa,
mentidera,
sí.
I egoista. La rosa és la seva esposa,
ai,
Consuelo.
Ai,
I ella entenia així les relacions.
No,
quan el nen dels pebrots li diu a la Rosa que no el deixa desenvolupar, és que no em deixes créixer, tenim una relació tòxica, la Rosa li diu, anda, vés a cagar i vés a veure món i planetes i tal. I ell escriu que la Rosa es disculpa perquè és molt vanitosa. I la Rosa li diu, mira, tio, ja em trec de sobre aquest pesat i tot això. Vés-te'n.
Ella, vanitosa, que aquest ganapi ha malcriat, però què passa? Que aleshores se sent lliure per ser el centre de l'atenció de l'univers. Ja no ha de cuidar de ningú, que no sigui tan egoista. Què podria fer? És a dir, podria anar a l'Udegas, comprar-se una moto, anar amb bici...
Jugar
a pàdel, però no estava de moda.
És allò que fan tots els divorciats quan allò diuen que la dona... No em deixes créixer.
Ves a créixer, vinga, amb moto.
I ella, en lloc d'anar a l'Udegas, es troba un aviador i li diu que li pinti xais al desert.
Que què faré? Pues ell viatja i allà on va, sempre ell és el més llest de la classe. Una mica com un tertulià tipus Sánchez, eh? Visita 6 planetes i a tot arreu troba gilipolles.
És veritat.
Sí.
Una ell, el més llest és ell, sempre.
Ell és normal i la resta... Són friquis.
I els 6 planetes són imbècils, menys ell.
Un home...
Igual no són tan imbècils, igual imbècils
ell,
eh?
Sí, sí. És aquest que va a la contradirecció a l'autopista, no? Un home vanitós, un borratxo que veu per oblidar la vergonya de ser un borratxo...
Sí, mira, jo em trobo aquest nen. I buido la Voldam. La fàbrica sencera.
Un home de negocis que compta estrelles.
Un home de negocis que compta estrelles.
Un fanaler que encén i apaga un fanal cada minut.
Sí, és el de... I si es troba el Raimon et tancaria l'aixeta de l'aigua.
Un geògraf que explica el món i no ha viatjat. No com ell, que era una persona molt viatjada. Bueno, llàstima que no trobés un industrial anglès del segle XIX i el posés a treballar a una mina.
Home, sí. Però si l'argument no fos prou curs i ridícul, la trama acaba amb l'aparició de la guineu.
Sí, senyor, la guineu.
Que ara us explicarem qui és a la vida real.
Ah, era algú, la sí. guineu, eh? Ai.
I la guineu li demana que també vol ser domesticada.
Sí, sí. Vull ser domesticada.
I per tu, que tu ets meravellós, que coneixes cripolles per tot el món. I ja està. Qui no voldria ser domesticat per un cretí egomaníac com aquest? Home, per favor, i m'encantaria que me'n domestiquessis. Pega-me mà, per favor. El nen insuportable té dubtes de domesticar la guineu.
Estic ensorrant-me
la vida. Perquè ja té una rosa a casa, però que l'ha deixat tirada per egoista.
Sí, sí.
Però a la guineu li diu que la rosa només és especial perquè ell l'estima, no per la rosa, sinó per l'amor que ell té per la rosa. I que l'ha domesticada. I ell també, jo quiero ser domesticado también.
Sí.
A veure, traduït al llenguatge normal vol dir que la teva dona té valor perquè tu l'estimes, no per ella. I la domestiques, però que tranquil·lament pots anar pel món domesticant altres espècies que necessiten que les adoris, és a dir, que te'n pots anar a cardar per tot arreu. Era la seva justificació per anar a follar pels puestos, perquè en el fons ell considerava que feia un favor al gènere femení. Però això sí, sempre amb sentiment de culpa. Per això el rotllo aquest, m'acabeu, acaba amb el príncep deixant que el mossegui una serp. Noi, quina fixació amb la serp.
Bueno, escolta.
Sí, però se't podia menjar com un elefant. Sí, la serp menja un nen enano i es menja un elefant. I
que se'n passa l'elefant i el nen només
el mossegui. No. Després de dir-li a l'aviador que si el vol recordar, només ha de mirar els estels. I recordarà el seu riure incisador. I si em permeteu, ara vaig a vomitar.
No, home, no sigueu així.
Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino,
Bueno, espera.
Es un gran necio, un estúpido, increíble.
Comentari de text al principito.
Sí, sembla que la más grande va conèixer.
És una mica la rata de dos pates de Rocío Jurado.
Sí.
Tipos como tú y aquelles estas coses. Exacte.
Convençut que la más grande va conèixer Saint-Exupéry. Perquè la cançó li va ni pintada. Pels que estiguin escandalitzats, que encara ho estareu més, citarem a Marie-Hélène Carbonell, amb una L, biògrafa de Consuelo Suncin, la dona del pollastre, Consuelo de Saint-Exupéry, i que el llibre diu Una Marie vêtue de noir.
Una què? Una nòvia vestida de negre.
Una casada. Sí. A la pròpia Consuelo, Memòries de la Rosa...
Ella va escriure el llibre, Memòries de la Rosa, la Consuelo.
Sí, vull dir, perquè sabeu que aquesta identificació...
La dona de Saint-Exupéry va escriure Memòries de la Rosa.
O sigui, que aquesta identificació que ha fet el Santi Rosa, dona, no és una cosa que el Santi s'hagi notat, sinó que ja ho diu ell. A Paul Webster, que diu Saint-Exupéry, Vie et mort du petit prince, i, bueno, que són els tres llibres, aquests tres llibres deixen a l'Antoine com un maltractador que durant 13 anys va abusar de la Consuelo, a la que va mantenir una relació tòxica. Consuelo era del Salvador, rica.
Sí, tenia cafetals, sí. Tenia molta pasta.
Es va educar a San Francisco, Mèxic i França. Era divorciada i vídua. Amb 21 anys es va casar amb el revolucionari mexicà Ricardo Cárdenas, del que es va divorciar, tot i que ho va mantenir en secret dient que ell havia mort en braços de Pancho Villa.
Perquè no estava bé que es fos divorciada. Després es va casar amb l'escriptor diplomàtic i periodista Enrique Gómez Carrillo, que era 30 anys més gran que ella, que va morir 9 mesos després de la boda. Aquest home era immensament ric, molt més ric que ella. I la va, quan va morir, la va declarar la seva hereva universal. Consuelo, per tant, que ja era rica, va passar a ser superrica. Era intel·ligent, una dona intel·ligent, lliure, autosuficient, pintava, escrivia, era tot el que a l'època no podia entregar als homes. A més, no sé què tenia aquest home, va venir a Europa de viatge i va ser amant de D'Annunzio, de Gabriele D'Annunzio, execrable. Era sexualment bastant alliberada i no tenia problemes en afirmar que practicava el sadomasoquisme directament. O sigui, era una dona molt avançada al seu temps. I va conèixer Antoine a Buenos Aires. I es van enamorar. Ella tenia els homes que volia. Perquè, entre altres coses, ella li va fer unes coses que ell no imaginava ni que existien.
Sobre les memòries de la Rosa, ell explica com un dia, quan ell portava, ell la portava en un avió, li va demanar matrimoni.
A dalt de l'avió.
Sí. Ven aquí, xurri, que te llevo.
Sí, ara que estem volant per encima de l'oceano, que soy piloto.
I mira com
va fer. Més de mascle alfa, eh?
Mira,
sube a mi avió.
Sí. Ella es va negar, i què va fer ell? Va deixar els comandaments de l'aparell.
Que es va negar què?
Ella va dir que no volia casar-se amb ell.
Aquí a l'avió, aquí no és el moment, i va dir, no, pues mira, no agafo els comandaments de l'avió. I va deixar caure en picat l'avió.
Què?
Fins que ella va dir, sí. I aleshores ell va agafar els comandaments i va acceptar la proposta i es va enlairar un altre cop.
Era un gilipolles.
Imagina't, i quan baixes a la bala, t'he dit que sí, però t'he dit que no, i ets un imbècil. Bueno, aquest va ser l'inici dels problemes. La família de Saint-Exupéry considerava la Consuelo, que era multimilionària, una tia que buscava, com que ja era rica, que buscava títol nobiliari.
Una aprofitada,
sí. La germana d'Antoine, Simone de Saint-Exupéry, es referia a ella com una golfa i una comtessa de pel·lícula.
Sí. Ella, a més, l'enganyava amb totes les dones que podia. Es va gastar part de la fortuna de la seva dona en farres, amants i prostitutes. Fora del seu cercle íntim, ningú sabia que estava casat perquè ho portava en secret. Quan vivien a Nova York, Antoine li va suplicar a Consuelo que anés a viure amb ell. Hi ha un llibre que recull també les cartes que es deien i li escrivia coses com sufro, no em puc sentir exiliat del teu cor.
Sí, m'ho preu.
Sí. I ella vivia a Buenos Aires. I ella va dir, va, vinc a Nova York amb tu. I quan es presenta a Nova York, ell estava escrivint El petit príncep i quan va arribar a la ciutat es va trobar que el seu marit li havia llogat un apartament, però no el seu, sinó que el de
davant. Un altre?
Sí, per no compartir.
Per no estar junts.
Per no estar junts. Per què? Perquè ell tenia les seves coses. Ell estava molt centrat en escriure la turra aquella que a base de gin tònics, cigarretes i muffins. Es veu que es va alimentar bàsicament d'això. Mentre escrivia Petit Príncep, tot va quadrant. Antoine compartia el pis també amb un escriptor francès que es deia Denis de Rougemont, que és un autor d'una obra més o menys coneguda que diu L'amor occident, que és la guineu de la novel·la.
És la guineu.
Ell tenia un amigote, que és aquest Rougemont, que és el que li diu que la Consuelo només és important perquè ell l'estima, perquè si no la Consuelo no seria res, i que ell és el que li posa al cap la idea de que tu has domesticat a la Consuelo, que era una dona molt lliure, i ara ve aquí quan tu vols i l'has domesticada.
Home, tan domesticada com que va allà i s'agafa l'apartament del costat i no el teu perquè no...
De veritat, que la Consuelo no és res, i que si te pones otra copa. Oh, i seguint vivint.
Sí, deixem el tema, no? Bueno, també en aquell temps té la seva amant, diguem-ne, més oficial, Nelly de Boc, que durant anys mai va saber que el seu nòvio estava casat. Ell pensava que la Consuelo era una noia més i es referia com la Gars, la fulana. Nelly també va escriure un llibre sobre l'escriptor que va signar en pseudònim, el pseudònim de Pierre Chevrier, que reconeixen que la majoria d'amics d'Antoine mai van sospitar que estava casat.
Sí. Tots aquests llibres van crear una gran commoció a França, perquè la imatge de l'aviador i escriptor era gairebé la d'un sant. Uns estudis posteriors que van a favor i intenten explicar per què Saint-Exupéry feia aquestes coses, intenten justificar-lo. Un dels seus biògrafs, que és Alan Vincondelet, diu que s'ha d'entendre perquè era un home depressiu i el que buscava, atenció, era... Ell buscava la vida errància afectiva. O sigui, és a dir, no ets que ho siguis un golfo, és que tens errància afectiva. Apunteu-vos això. La publicació d'aquesta correspondència apunta més aviat a una relació tòxica en la que ell no podia acceptar que una dona, una rosa, llesta, lliure, sexualment desinhibida, ocupés el seu lloc. Ell necessitava ser el centre. De nen ja li deien al rei Sol. Ell la maltractava perquè, com el nen taladro, considerava que la rosa era fràgil i demanava atencions. Per cert, la rosa en el llibre...
Consuelo.
La rosa en el llibre...
Sí. Li hem de posar una campana.
Tu, perquè tus...
Sí, és veritat.
Consuelo tenia asma.
Oh, no!
Consuelo era asmàtica. Per això ella sentia obligat. I en aquella època no hi havia ventolines. Sí, tenia asma, era un
problema.
Sí. Però sempre amb aquest sentiment de culpa d'aquell que fa que mai sigui feliç i culpant el món de les seves desgràcies. Un món que per ell estava habitat per gent que no estava a la seva alçada. Gent idiota que no capta que una merda de gargot és una boa digerint un elefant. Collons, que està claríssim! I que va demanant pels puestos al desert que li dibuixin un xai.
Hòstia, o sigui... Jo només et demano una cosa, Xavi, que no siguis un errant efectiu.
He de dir que hi ha molta gent dient que per fi... que no s'havien atrevit fins ara. Heu tret de l'armari molta gent de cop. Ara tothom s'apunta.
Ara tothom s'apunta.
Ara sí, no? Ara sí, no?
S'ha de dir que...
Com sempre heu hagut de fer la feina bruta.
S'ha quedat lliure de drets.
Sí. Ah, sí?
Sí, sí, perquè ja han passat els anys.
Bueno, crec que la setmana que ve fa 80 anys de la publicació.
Clar, amb els 80 anys s'acaba.
S'acaba, eh?
S'acaba, així que a partir d'ara ja podeu, a més, repartir això o fer fotocòpies al programa.
No hi ha cap canvi legislatiu d'aquest
moment. No, però perquè a més, després hi ha una cosa que no he afegit perquè era molt llarg, que evidentment, quan va desaparèixer Saint-Exupéry, bueno, va morir, suposo que ja està mort.
Potser no,
eh? Va haver-hi un gran problema amb l'herència, que va durar fins al any 1979, que crec que és quan mor la Consuelo Sonzín. Entra la família de Saint-Exupéry, que no podia veure a la Consuelo, per els drets del llibre i tot. És a dir... que van acabar a tiros. Uf. La Consuelo va ser representada per un escriptor espanyol que va mantenir els drets, però aleshores van arribar a una mena d'acord en la qual, que va haver un judici no fa massa, en una mena d'acord en la qual els drets, diguem-ne, de les coses que es poden fer, com merdes aquestes de musicals i coses d'això, això cobra la família de Saint-Exupéry. I li van posar una demanda a la Consuelo. Però pel llibre de la Consuelo i per també una sèrie de dibuixos animats que havien fet sense el permís. O sigui que això, a més, ha acabat a tiros als tribunals.
Hòstia, noi. Quin drama, tu, de vida i de tot.
Principito.
És que ja no...
És que, a més, en castellà, principito, és que ja... És que ja hi ha una paraula que fa fàstic.
Passen 2 minuts d'un quart de 12 del matí, jo estic enfonsat, o sigui que vaig a plorar un racó i ja, si de cas, ja...
Dibuixa't un xai,
ja. Ja tornaré demà. Per cert, tenim declaracions del papa, eh?
Sí?
Tenim el papa. Sí, ha sortit de l'hospital i li hem preguntat com estava. Mira.
Padre, ¿cómo se siente?
Ancora vivo, ¿sai?
Com ha dit,
eh? ¿Cómo se siente? Ancora vivo.
És
el titular del dia.
Tranqui, Francisco.
No crideu al mal temps. Va, 2 minuts per damunt d'un quart de 12. Gràcies, eh? Gràcies, Malcolm. Gràcies, Santi. Apa, adiós.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Va, col·legem informació al costat de l'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Ho sentíem fa uns minuts al Via Lliure, l'endemà del fracàs de la cimera de la sequera. PSC i Esquerra continuen enrocats i s'acusen mútuament de fer saltar pels aires l'acord.
Els socialistes creuen que no té sentit fer pagar les culpes de la sequera als ajuntaments i recriminen al govern no haver fet res, diuen, per revertir la situació alarmant que viu el país per la manca de pluges dels últims 2 anys i mig. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, la portaveu del PSC, Alicia Romero, demana a l'executiu que convoqui una altra reunió per abordar la problemàtica i que d'una vegada per totes diu i assisteixi amb propostes útils.
No actuar fa 10 anys ens porta on som i per tant, és veritat que si no plou tindrem restriccions i això també ho hem de dir, però crec que el govern també amb això doncs, ha de ser seriós i ara no dir el partidisme. Miri, escolti'm, vostè no ha actuat en 10 anys i ara em diu que el partidisme hi ha eleccions, sí, i després hi ha unes altres i unes altres.
També al Via Lliure, Marta Vilalta li ha sortit al pas la portaveu republicana. Els acusa de mentiders.
I fa 21 mesos que s'estan prenent mesures i per això jo no puc entendre com hi hagi qui menteixi directament i digui que no s'ha fet res, perquè això no és cert. I totes aquestes mesures fetes en els últims 21 mesos, liderades per l'ACA sobretot, ens han permès estar ara mateix en una situació millor de la que hauríem estat si no s'haguessin fet.
Vilalta s'obre a continuar negociant, però avisa que el govern implementarà sí o sí les mesures necessàries contra la sequera que van quedar paralitzades en la cimera. Recordem que ahir, després de 4 hores de reunió, no hi va haver manera d'aconseguir un pacte sobre les multes als ajuntaments que se salten els llindars de consum d'aigua. I precisament la sequera acumulada, però sobretot avui les ventades, han portat els agents rurals a activar per primer cop en una dècada el pla alfa per risc d'incendi a nivell màxim fort de temporada d'estiu. Ho han fet al Parc Natural de Montserrat. De fet, aquest matí el cos, juntament amb els ADFs, han barrat els accessos a la zona. S'han desplegat per tot el massís per informar els excursionistes i vigilar que ningú se salti els accessos. Des de Montserrat, Ana Hernández.
És la primera vegada a la història del massís de Montserrat que han de tancar els accessos en aquesta època de l'any. Ara mateix estan tancats els principals, perquè per entrar en aquest recinte hi ha una quarantena de camins i corriols. Per això s'han desplegat els cossos de prevenció i també algun equip aeri que va controlant el conjunt del parc, almenys durant el dia d'avui i de demà. El cap de guàrdia dels agents rurals, Miquel Àngel García, explica que és un acte de prevenció pel que pogués passar si algú estigués a dins i comencés a conèixer.
Qualsevol font de calor que toqui en aquesta vegetació, la probabilitat de que s'encengui, de que produeixi un incendi, és en aquests moments molt alt, i també en el cas de que es produís aquest incendi, la seva virulència, la seva propagació tindria una velocitat molt important i això crea una situació de risc molt gran.
Des de quarts de 10 del matí que un consant de persones arriben al parc, es troben amb aquests accessos tancats amb cintes i cartells que prohibeixen el pas. En aquest sentit, García explica també que no poden garantir al 100% que ningú se salti la norma i per això fan una crida a la responsabilitat de tots els visitants.
I un últim apunt abans dels esports. El Papa ha sortit ja de l'Hospital de Roma, on estava ingressat des de dimecres per una bronquitis. Francesc ha abandonat el centre mèdic en un cotxe d'on ha sortit per parlar amb els periodistes i els seguidors que l'esperaven recolzant-se en un bastó. Quan li han preguntat com es trobava, ha respost que encara es viu.
¿Cómo se siente?
Encara vivo, ¿sabes?
El Sant Pare de 86 anys presidirà demà la missa de Diumenge de Rams a la plaça de Sant Pere del Vaticà, tot i que no l'oficiarà, precisament pel seu estat de salut. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
El Girona i l'Espanyol s'enfronten aquest migdia en el duel català de la Lliga Masculina de Futbol. Els gironins són 12ens, 5 punts per sobre del descens, mentre que els blanquiblaus ocupen la 16a posició, només un punt per sobre de la zona de perill. El partit començarà a les 2 a Montilivi i es podrà seguir des de mitja hora abans a RAC1. De cara a la nit a les 9 i des d'una hora abans a RAC1 serà el Barça qui reprendrà la Lliga al camp de l'Elx amb 12 punts de marge respecte al Real Madrid, que en podrien ser 15 perquè els blancs no juguen fins demà al seu partit contra el Valladolid. Al marge del futbol, Max Verstappen ha aconseguit aquest matí la pole position al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, seguit dels Mercedes de George Russell i Lewis Hamilton, que sortiran segon i tercer. Des de la segona línia, en quarta posició, arrencarà Fernando Alonso i cinquè sortirà Carlos Sainz. Aquesta tarda serà el torn de MotoGP amb els entrenaments oficials i la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Argentina, on ahir Aleix Espargaró va ser el pilot més ràpid. I en futbol sala, a 2:45 del migdia, el Barça busca contra el Palma l'accés a la final de la Copa del Rei.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, el cel continuarà força tapat al conjunt del país i a la tarda descarregaran ruixats i tronades a les comarques de Girona i al Pirineu. A últimes hores del dia també arribarà algun xàfec als ports i de manera més dispersa a la resta de Catalunya. El vent bufarà amb ganes, sobretot demà al Pirineu, i la cota de neu baixarà dels 1.800 metres als 1.300 a últimes hores del dia, fins i tot per sota a la Vall d'Aran i zones d'influència.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 i 16 d'abril Fuego, de la companyia Antonio Gades.
Un ballet de Carlos Saura i Antonio Gades inspirat en El amor brujo, de Manuel de Falla.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
RAC 1.
Tens entre 8
tinc 16 anys.
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
A RAC1...
Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, dia lliure. Amb Xavi Bundó.
De veritat, eh? No vull sentir-vos cantar avui.
The Hand? No, però és que ja, a mi m'agrada molt The Hand of Your Father Tonight.
No vull saber res més de cantar ni del bro cantant.
Però ni... jo que vinc dopat avui i no puc cantar.
Ah, sí? Vens dopat?
No és l'únic. Medicaments, diu. Ara es diu els medicaments.
5 minuts i 2:15 del matí.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, com estàs?
Bon dia.
I Toni García.
Bon dia.
No ho penso fer la setmana que ve a com a càstig.
A més, he dit a la Noemí Escribano com estàs, que és una cosa que no es pot fer, d'anar fent bon dia a tothom. Clar. Llavors ja hem desestabilitzat.
Has vist el que he fet? T'he respectat per una vegada.
Sí, sí, he vist que contestaves.
Tot i aquests...
Bueno, respectat.
Tot aquest...
Trepitjat.
Tot aquests...
Tu l'última persona que vas respectar devia ser la teva mare o el metge.
Innumerables errors que comets, jo no els fiscalitzo.
És un pou d'empatia, aquest noi.
Per cert, que no he vist ningú més empàtic que Toni García Ramon.
Que volia dir una cosa, que veig que està a punt de ploure.
No està a punt de ploure ara.
Avui... Però podries ajudar.
I avui ha fet...
No vull, de veritat no vull.
No, un moment.
Decret antisequera.
Ara.
Avui, Xavi, has fet una promesa. I jo vull que,
jo no he fet cap promesa.
Que sí, home, que si plou la compleixis.
Però ja. Tenim preparat això?
No, perquè estava escoltant el programa i dic que aquest t'ha fet una promesa.
No, no he fet cap promesa.
I ningú la fiscalitzarà.
He fet una proposta.
Ja, bueno.
A veure. El que va solucionar la sequera del 2008 va ser...
Acabaríem...
Francesc Baltasar en el Moreneta.
Acabaríem de cop.
Si cal que pugem de genolls, hi pugem, eh?
No,
no us heu fixat en el context de la frase, que és: la sequera es va solucionar perquè Francesc Baltasar va anar a la Moreneta. Si cal pujar de genolls, però això és preventiu, no post. No és una promesa preventiu, de sempre... si plou pujaré. Si cal,
estàs...
que no cal.
Saps què estàs fent, no?
Estàs
intentant sortir de l'embolic.
Tot
your way out of this, que és una cosa molt anglesa.
A més,
seguiré parlant...
Està tancat el Parc Natural de Montserrat.
Però si ja ens és igual perquè vaig de genolls. No cal que estiguis per obert. No has d'anar a fer res al parc.
Va, que tenim molta feina.
Vinga, va, sí, sí, sí.
Que la setmana que ve hi ha el Mario,
oi?
Sí. Que és la pel·lícula aquesta infantil juvenil, que segur que patarà registres, m'imagino.
És aquesta pel·lícula que va haver una gran polèmica perquè al Mario li havien posat un cul... el cul de persiana, sí, te n'acordes? Sí, va haver molta polèmica.
Com cul de persiana?
Cul carpeta, el que es diu cul carpeta. No li havien posat el seu cul, el cul italià gran.
El que no té és la veu de Mario. de Charles Martinet, que és l'home que posava la...
Mario.
Tot això?
Mario.
Sí, sí.
Té cançó, Mario, vols cantar-la?
Chris Pratt.
Mario.
És Chris Pratt.
Sí.
És, no s'entén.
De veritat.
Bueno,
sí, com
Chris
Pratt.
Chris Pratt, per què?
Chris Pratt.
Veu de Mario.
Bueno, per què de posar Chris Pratt? La veu a res.
Però em pensava que avui arribaríeu contents perquè... Què fa? Tres mesos? Mira, oita.
Cinc.
Mira. O sigui, però 5 mesos, que esteu amb el rotllo. I ahir em trobo el Dani Aguilar per aquí i li dic, bueno, demà s'estrena Oso Vicioso. I diu, el què? Dic, oh, per favor, que tothom està amb el tema d'Oso Vicioso. Li vaig passar el tràiler.
Que dolentes són les expectatives.
Bueno, es va sorprendre molt.
Quina gran decepció.
És una de les pel·lícules del cap de setmana per vosaltres, almenys.
No, has dit quina gran decepció.
Quina gran decepció.
I ella no li ha agradat.
La pel·lícula?
Sí, hi ha una persona que no li ha agradat.
Ahir, però no deu ser la més vista, ni de broma, no?
No, no va ser la més vista. La més vista va ser una altra. És complicat. Dungeons and Dragons.
Dungeons and Dragons. Molt bé. La pel·lícula del...
Ui, que difícil era, eh? Perquè una tenia 800 còpies i l'altra 30.
Bé, però voleu començar per Oso Vicioso.
Oso Vicioso, sí.
Oh, Jesus. What is
that? A veure, la història...
La història real.
Basada en un fet real.
Diguem inspirada. La història la vam explicar és un os, els de Cordillera dels Apalatxes, que va menjar-se no sé quan, no se sap exactament quina quantitat de cocaïna, i al cap d'una hora es va tornar boig, pobre animal, i després va patar.
Va morir.
Sí.
Que és la història del punt de partida.
Veure, no sí. Va posar en una clínica.
I per cert, el cadàver de l'os va aparèixer o va acabar exhibit en un centre comercial de Kentucky.
Això és molt americà, també.
Sí, no, aleshores, partint d'aquest punt, sí, d'aquest mite fundacional...
Exactament. D'aquesta llegenda folclòrica.
Van agafar i és la història d'un...
D'un os.
Bueno, sí. Com acaben els paquets de droga?
No, t'explico. És una avioneta que va carregada de cocaïna amb un paio que ha de saltar en paracaigudes.
Estats Units, en un parc natural.
Sí. Passa per damunt. Està passant per damunt. I el tio que ha de saltar en paracaigudes, abans de saltar, es dona un cop al cap amb la porta de l'avió i es desmaia, l'avió s'estrella i tota la
llavors,
càrrega.
Càrrega. Bàsicament, exactament. I l'os... Pues,
troba algun paquetet i va...
Més
d'un. Escolta'm.
Més d'un. Paquetets de quilos.
Sí, de quilet.
El que fan a partir d'aquí és, diguem que, desenvolupar una mena de comèdia negra...
Seguir fil parlant del que ha de passar, és tot res.
No. Una mena de comèdia negra boníssima, en la qual aquest os comença a embogir i comença a matar a tothom que es troba pel seu camí, però amb un objectiu, que és aconseguir més cocaïna. Perquè a l'os vol més.
Com sabeu l'objectiu de l'os? No entenc.
Home, perquè està clar.
No, la pel·lícula ho explica bé.
Ah, està bé, sí.
La pel·lícula
no deixa
dubtes. La pel·lícula no deixa dubtes sobre si. No hi ha un subtext. Saps què vull dir?
No hi ha metàfores.
Marge d'interpretació.
No és una gran hipèrbole sobre la societat.
No.
Que vull dir és l'os vol més farlopa.
I ja està. És molt bo, perquè hi ha escenes en les quals veus a l'os que està a punt de matar una persona i quan passa algú al costat amb cocaïna, olora... I deixa el que està fent i se'n va directe, corrents.
Però pel que he vist el tràiler es converteix en una mera de depredador...
Sí, es torna boig.
És un xarnado, allò.
Sí,
no?
Sí. O sigui, sí. El que passa que la diferència...
Un os que acaba amb tot el que es troba per davant.
La diferència d'Oso Vicioso amb xarnado és que Oso Vicioso és una producció de nivell.
Sí,
m'explico, té diners.
Sí.
L'os està ben fet, és a dir, no és cutre, no és sèrie B. Hi ha actors de primera línia, estem parlant de Ray Liotta, per exemple.
Sí, l'últim paper que va fer.
Sí. I és una pel·lícula que...
Podria haver fet dos, també.
Que està ben feta, és a dir...
Avancem.
No, insisteixo, és una pel·lícula que formalment està ben feta. No és una pel·lícula que diguis, ostres, quina merda, això seria Z. No. I després, que té moments que jo m'he rigut moltíssim. Té moments de comèdia molt divertits.
Jo crec que aquesta és la diferència. És una pel·li que, per comparar, vindria a ser com les primeres pel·lis del Peter Jackson o del Sam Raimi. Però amb la diferència que deia el Brock, que aquí hi ha... Caleu, que hi ha pasta.
Però aquest és el problema, que aquestes pel·lis eren boges, de veritat, i aquesta no ho és.
Moment, perdona, quan has dit Peter Jackson, estàs dient la matressa com diuen PR, per això?
Sí, aquest esperit.
Sí, la de les hamburgueses.
Aquest esperit.
Bad Taste.
Aquesta,
sí. És aquest esperit.
Sí, que seria, en principi, una pel·lícula de sèrie B, però amb calés.
Sí,
feta.
Sí.
Però vull dir que ja, és que el punt de partida ja és...
Jo sí que és cert que me l'esperava més estripada, perquè hi havia unes expectatives.
Home, hi ha coses, ara, hi ha coses que heavies, eh?
Jo crec que la peli és bastant boja.
Fins i tot els cadells, els cadells de l'os van posats de cocaïna. Vull dir, és una cosa absolutament boja. És una pel·lícula... No, és que és veritat, és així. La pel·lícula té moments absolutament delirants. Jo crec que sí que s'ha estripada quan vol. El no, que passa...
No. Jo, per mi, hi ha dues escenes que estan molt bé i que vaig riure molt, que deixen veure aquest potencial de la peli. La resta em sembla molt insulsa i molt convencional pel que podia haver estat. Jo volia un festival de sang i fetge i riure. I no ho ha estat. És una pel·li molt que al final t'oblides d'ella perquè és que no... Té una premissa molt boja i això ho haurien d'haver explotat molt més i donava per fer molt més.
Jo crec que no, i el problema és que la peli aspirava a fer calés, és a dir, no una...
Clar, però...
Una R-rated, saps, que va només a un públic...
És R-rated.
Doncs això, el...
Sí,
sèrie B.
Que no la poden veure.
No, és el, com dius, no recomanada per menors de 18 anys.
Per menors.
Una cosa així, no, o...
O 16, o...
Sí, menors acompanyats, etc. La qüestió és que jo crec que ells no l'han fet tan estripada perquè esperaven arribar a un públic més gran. Ja. Després hauríem de discutir si aquesta decisió és bona o no. Però crec que la pel·li, pel que explica i pel que vol, no podia ser estripada. Si fos molt estripada, estaríem parlant d'un altre gènere.
Exacte.
I és veritat que si fos molt més estripada, haguéssim rigut molt més. Sí. Però vaja... A mi, a l'os, cocaïna m'han...
A mi em fa molta gràcia.
M'ha fet bastanta gràcia.
Ensumat per l'aire.
No, i el que fa bé la pel·lícula també és desplegar una mena de... Tota una colla de secundaris que són, no sé, són escombraries humanes, tots. Sí. Són molt divertits.
La majoria.
Sí, la majoria. Són una colla de perdedors. Sí, això també li dona gràcia.
Gent que els atropellaries amb la moto i no pararies, Bundó.
No, seguiries una i altra vegada.
Seguiries. Per mi es queda curteta. A mi em fa una mica de pena.
La pel·lícula es diu Cocaine Bear en el final.
Sí. Recordem que l'os el van batejar amb el sobrenom de Pablo Escobar.
Pablo Escobar.
Kentucky. Que som molt d'aquesta, de la broma.
Bueno, en general es diu Cocaine Bear. Veig que a Argentina li han dit oso intoxicado.
Sí.
Bueno,
aquí no. És oso vicioso. Oso vicioso. És bona.
Així com a vegades critiquem els títols perquè no tenen prou punch.
Aquí sí. Jo insisteixo que no sé si és així, però... Jo li veig una ressonància amb el llibre de la selva del Oso Dichoso,
sí, eh?
Em sembla claríssima, però bueno...
Això tu estàs obsessionat amb aquest tema des del dia 1.
T'han
tret la raó no sé quanta gent.
De fet...
Però ell segueix,
Te recordo, la primera vegada vas començar a cantar una cançó que no existia, te'n recordes?
Jo pensava que deia Oso Vicioso i no deia Oso Dichoso.
Jo t'em dic, no diu això, però tu vas seguir així.
A Brasil, en portuguès li diuen O Urso do Po Branco.
O Urso do Po Branco.
Que és l'os de la pols blanca. I veig que a Itàlia li han dit cocainorso.
Cocainorso. Bravo, bravo. Bravíssimo.
Bueno, no us ha agradat del tot,
Bello.
No.
Sí, no. A mi m'ha agradat.
La
no és, la nota discordant.
I el millor és que ara tindrem Cocaine Shark, el tauró de la cocaïna.
No,
sí,
és broma.
Sí, no.
No,
és
real.
Ah, és una...
S'ha creat un subgènere d'animals.
Són els mateixos que han creat noves...
No són els mateixos.
És un subgènere nou.
Això no és sèrie B, sí, animals drogats. O drogadictes. Això no és sèrie B. Sèrie B, és sèrie Z.
Subzeta.
Sí, no, perquè de veritat, l'animal, el tauró cocainòman, sembla... És una espècie de barri entre un llagostí i un cranc.
Però ja l'heu vist.
I un tauró, no, el trailer de veritat. Sí. Si busques Cocaine Shark, magnífic. I s'ha anunciat ja Meth Gator, que és un...
Això
un
no és de la banda sonora, no? A veure... Ah. No, perquè més no.
No, això...
Bob Marley, que sempre cantava els animals cocaïnòmens.
Hi ha un altre, dius? Què és?
Que és Meth Gator, que és un cocodril addicte a les metamfetamines.
Sí, no, i espera't que n'hi haurà més,
Per favor.
La girafa porrera, segurament.
Exactament, teníem les ovelles assassines.
Aquesta era bona, les ovelles assassines.
És tot un gènere.
Sí.
Bé, 11:37, doncs en tot cas... qui vulgui provar-ho, que miri primer el tràiler.
Sí, exacte.
Que a veure què veu.
I que no vagi
sobre
el tràiler,
perquè hi ha dos acudits i surten al tràiler.
Sí.
Llavors...
Ah, sí?
No,
ah.
Però sobretot avisem que no és una pel·lícula familiar.
No.
Home, no, això no.
No surt un os.
Mireu, nens, que veureu els efectes negatius de les drogues en els animals i les persones.
No és el més adequat.
No és adequat.
De fet, hi ha uns nens allà que, bueno...
L'escena dels nens, jo no diria què fan, però és que jo aquesta pel·lícula, de veritat... No entenc com s'ha pogut estrenar.
Avancem. La més vista del cap de setmana és... però l'hem posat el nom en anglès.
Sí.
I no Dragones i Mazmorras.
Exacte, el que li hem posat un subtítol en castellà.
Sí.
Dungeons and Dragons. Però vull dir que aquí es va estrenar en el seu dia
Dragones
i Mazmorras. Ja tenia un referent generacional.
Dragones i Mazmorras, un mundo infernal. Dragones i Mazmorras, les fuerzas del mal, o algo així, no? Era la cançó de la sèrie. Dragones i Mazmorras, un mundo infernal se esconde entre las sombras. La fuerza del mal.
No vull saber res més, ja està.
Mira, sembla que ja està començant.
Està xispejant, ja.
Yeah. Sí, sí. Què tal aquests genolls, Segundo?
No, deixeu-me. Va, la pel·lícula és la més vista. És per quin tipus de públic?
Familiar.
Sí, per tota la família.
Sí.
Sí, ja. Ja, aquesta molt, sí. Molt petits no, però a partir de 6-7 anys.
No, però,
sí.
No, però és per tota la família. Sí. Molt divertida, per molt entretinguda.
Sorprenentment.
Sí, sorprenentment.
Sorprenentment entretinguda.
A mi m'agrada.
Jo pensava anar... que no.
No, home, ara, aquestes franquícies...
Els
no...
precedents de Dungeons and Dragons eren una pel·li amb el Jeremy Irons que mare meva feia sagnar els ulls.
Pensava que seria Masters de l'Universo, un tio ros, He-Man, etcètera, Esqueletron, aquell senyor amb una màscara.
Esqueletor.
No, va, jo anava al cinema amb les expectatives molt, molt, molt baixes i vaig sortir, hòstia, amb un somriure...
Content, tu vas passar bé.
A més, t'he passat molt bé.
Blai, sí, et vas abraçar a gent.
Els noms no estan mal, no?
No, el Chris Pine, la Michelle Rodríguez, el Hugh Grant.
Què fa Hugh Grant?
De drac.
O de masmorra.
De maquillatge. No, no,
de personatge ambigu.
Sí, crec que Hugh Grant és... I s'ho passa teta. Però jo crec que últimament el Hugh Grant, cada cosa que fa, va allà i... Un rotllo, una mica rotllo Cruyff, eh? Salit i disfrutar, i el tio surt allà, bueno, i disfruta com un...
Com aquelles declaracions que va fer a la gala dels Oscars, no? No sé si les heu vist, bueno, el clip aquell.
A mi això no em va agradar, però bueno. Va. Em va semblar que, una falta de respecte.
Això, que tot el respecte a tu, jo crec que li sua tot.
Sí, jo crec que està en aquesta fase.
No crec que disfruti de res. El tio el que fa és que li donin el que li han de donar en caix. Llavors ho porta sempre a la butxaca, té les escenes, acaricia el feix i diu... Hòsties.
Però jo m'ho passo molt bé.
Bueno, la pel·lícula està bé? Doncs?
Sí, a mi el que m'ha agradat molt és que les persones que han jugat a aquests jocs de Dungeons and Dragons veuran detalls que estan bé, els personatges estan molt ben caracteritzats amb aquests caràcters que han de tenir...
Però, perdona, el punt de partida de Dragons i Mazmorres és un joc... De taula o no?
Sí, sí, és un joc de taula.
És abans un joc de rol que una sèrie o una...
Sí,
vale. Sí.
Ja em sembla que té 50 anys.
La gràcia d'aquest joc és que tu tens un grup de persones i cadascú té una personalitat i vas passant proves i vas fent totes aquestes coses. Llavors els personatges aquí estan caracteritzats molt bé. La druida, el paladín, no sé com es diu en català, el paladín.
No, paladín.
Malcallader. Sí. Pues tot això. Estan molt ben caracteritzats. I això jo crec que també els fans d'aquest joc ho valoraran.
I fan continues picadetes al...
Sí. Jo crec que és una cosa com absurda, no? Però s'han pres seriosament el fet de fer la pel·lícula.
Llavors, està ben feta.
Sí, la pel·lícula està ben feta.
Llavors, i és molt divertida.
Ja és un gust. És molt entretinguda. Jo crec que està molt ben enfocada. I, ostres, vas al cine i t'ho passes pipa. I aquesta sí que és una pel·li completament familiar. Vas i la disfrutes segur.
I té ànima de franquícia, més.
Sí. No, segur que hi haurà segona part, perquè em sembla que pot haver-hi segona part. Sí. Espero que no sigui com la de... Shazam! No.
Bueno, si posen... Si posen els interessos que hi han de posar, doncs mira... Llavors és una bona opció, eh?
Sí, molt bona opció.
Va, més estrenes de la setmana, i aquesta pel·lícula que en el seu dia apuntava que... Ostres, que podia anar als Oscars i va tenir una nominació, que és El Imperio de la Luz. Look around you. This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else. How do you feel? Do you feel a bit... Pel·lícula de Sam Mendes, amb Olivia Colman com a principal atractiu.
I que té el món del cinema, d'alguna manera, com a rerefons, i el poder senador del cinema.
Per què?
I un...
I apareix... És una carta d'amor al cinema?
Sí, perquè passa... Jo crec que ho vol ser, però no ho és.
No ho és. Se'n va per altres bandes totalment diferents.
És una història d'amor, una història que parla d'una dona que treballa en aquest cinema, que interpreta l'Olivia Colman, que és una assegurança de vida, o sigui, qualsevol cosa que faci aquesta dona, doncs jo...
És un cine que... O sigui...
A l'Anglaterra dels anys 80, un cinema que hi ha...
A la costa.
Una població de la costa britànica.
Llavors és un cinema paradiso.
No.
No té aquesta càrrega.
No,
és que, de fet, el cinema és gairebé... diria com una excusa, en aquesta pel·lícula, per explicar la història d'aquesta senyora. No?
Sí.
Amb un passat tumultuós, tèrbol, tampoc explicarem, i amb uns problemes, diguem, de salut mental evidents, que aniran, aniran aflorant a mesura que avança la pel·lícula. Però que el cinema està present, és un personatge més, però no és una pel·lícula sobre el cinema, és una pel·lícula sobre la salut mental, diria jo.
Sí, no sé, a mi em ha fet l'efecte que ataca massa fronts diferents, com tota aquesta història, després està el cinema allà, però també estan els problemes socials de l'època, amb tot el tema del racisme. Llavors és com que no s'acaba de centrar en cap d'aquests temes, i a mi la peli, o sigui, està bé, sobretot per la interpretació de l'Olivia Colman, però m'ha semblat que un cop vista és una mica ni fu ni fa, o sigui, és una peli que no em quedaré amb ella i no la recordaré gaire. No,
és que jo crec que ho toca una mica, com es diu, amb broixa grossa. És el que vull dir. El tema del racisme, sobretot.
De puntetes una mica per tots els temes. Exacte. Si no acaba de commoure del tot en cadascun d'ells, no sé.
Jo crec que és una pel·li que anava a contracorrent amb l'estil de cinema que es fa avui dia.
Sí,
jo crec que
és, sí,
que és això. És,
és la pitjor pel·li de Sam Mendes des d'Espectre. Complicat. Espectre és horrible. Aquesta pel·li es queda coixa en tots els sentits de la paraula.
Jo crec que potser que sí que li feia falta al Sam Mendes en aquesta pel·li.
Potser, Blai?
Sí.
Estàs potser a punt de dir que potser necessitava un guionista, potser?
Sí.
Potser, no?
Potser. Sí. Per refinar potser, segons quines situacions, però a mi la pel·li m'interessa.
És completament fallida, la pel·li. És una llàstima, perquè està molt ben rodada, el Sam Mendes en sap un munt, però és completament fallida.
Es queda un poc, sí. Sí, sí, sí.
Molt poc.
Ara, això sí, té un embolcall preciós. És a dir, la pel·lícula està molt ben rodada, el cinema té aquesta màgia, però la història jo crec que falla per moltes
coses. I els actors estan molt bé, tots.
Va, anem amb la següent, que a més és pel·lícula, és un testament, és una pel·lícula pòstuma de l'Agustí Villaronga, que a més ens ho va explicar també en aquest programa la exdirectora de l'Acadèmia, la Isona Passola, que ens va dir el nom de la pel·lícula en el dia que es va saber que s'havia mort, que era Loli Tormenta.
Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada.
I que és una pel·lícula que, pel que s'ha dit en les últimes hores, és el primer intent, o sigui, el primer camí que feia Villaronga cap a la comèdia.
Sí. Tot i que és una pel·lícula que parla de mort i de malaltia.
És una pel·lícula social, que parla de la gent que està a punt de ser excluïda socialment. És a dir, la protagonista és la Lola, és una àvia que s'ha d'encarregar de criar els seus dos nets perquè la seva filla ha mort. I és una senyora que no té diners, que té moltes deutes que arrossega de la seva filla i que està a un pas de l'exclusió social, és a dir, estan a punt de fotre-la fora de casa seva. Dius, hòstia, quin dramot, no? Doncs no, és una pel·lícula explicada en to de comèdia, una pel·lícula fins i tot, jo diria, que lluminosa.
Sí, i tant, i plena d'esperança.
Sí,
tot i això, sembla que parla, no? Perquè en el fons està parlant d'una persona que té Alzheimer.
Sí, sí, que també té problemes de demència, exacte. Sí.
I que viuen la situació que viu. Però, a més, és curiós perquè contrasta molt amb la filmografia del Villaronga, que normalment sempre feia pel·lis molt transgressores, molt tèrboles, i aquí, en canvi, és una pel·li plena de llum.
Sí. En aquest cas, la protagonista és la Susi Sánchez, la que va guanyar el Goya, no?, per ser la mare de Cinco Lobitos. Sí.
Està molt bé, perquè és un personatge molt vital, tot i els problemes que té, és un personatge extremadament vital, i és un personatge que t'enganxa moltíssim. També surt Fernando Esteso fent un personatge, jo diria que destacable.
Sí. Hòstia, no, és que està
fent
està
el personatge d'un senyor que està molt fotut. A mi m'ha agradat Fernando Esteso, he de dir-ho. M'ha sorprès.
No, la pel·li té fins i tot això, una mirada infantil. A mi
sí,
la pel·li
clarament infantil.
Sí, sí.
A mi és que m'ha grinyolat una miqueta, perquè tracta temes que són molt durs, i no és que ho passi a comèdia, és que ho passa des d'aquest punt de vista dels nens, que gairebé infantilitza la història, no? De, bueno, passa tot això, però els nens amb imaginació i amb inventiva van passant tots els obstacles. I és com, estàs parlant de temes molt, molt durs, i al final l'efecte que em fa és que no m'acaba d'encaixar aquest to amb aquest tipus de pel·lícula. A mi m'ha fet aquest efecte i no m'ha agradat gaire.
Val, tanquem amb l'última de Sales, que és la pel·lícula del debutant, espera, no em surt el nom.
Rubinstein,
gràcies. De Milena Smith i amb el Jaime Lorente, que és, aquesta pel·lícula es diu Tin i Tina.
Què passa?
Que és la pel·lícula, o una història d'una família, no?, d'una parella que pateixen un avortament.
Sí,
mira això. He vist la pel·lícula i porto 48 hores cantant el punyetero Disco Chino.
Disco Chino.
No puc més de Disco Chino, de veritat.
Filipino.
Sí, sí, sí.
Disco Chino, filipino.
Quines rimes, eh?
Que a més el disco... Mira.
Aquestes veus.
A més, Enrique Llana.
L'ús de...
Però hi havia certa obsessió amb els xinesos, una cosa xini, tot...
D'aquella...
Tu me llames
xino,
xinito de l'alba, yo te contesto, xinita de amor.
No,
Hi havia...
Però ara sembla que sigui una comèdia i no és una comèdia.
No.
El que passa que fins i tot aquesta cançó la utilitzen en un moment determinat per fer una escena pràcticament de terror.
De terror.
No? I tots aquesta família que se'n van a una...
Un monestir
a adoptar en aquella Espanya d'inici de la transició i que
es que no s'ha llegut que
dos nens una mica estranys
de tot el
amb
el monestir
amb els cabells blancs i que, com es diu la pel·li aquesta
del El pueblo de los malditos. I dius aquests dos me'ls emporto a casa
i no va bé, no surt bé.
Jo vull pensar que l'aspecte dels nens és un homenatge al pueblo de los malditos, perquè és que si no ho és
el criteri d'adopció de la parella és una mica dubtós,
perquè ella li sap greu,
veus aquells dos desgraciats
i te'n vas corrent,
que ja els veus de seguida que no són bones.
Mama!
Els veus de lluny i ja dius ui, no!
Zipi-zape.
Vull aquests.
Exacte.
No, és que de lluny ja saps que no.
Zipi-zape ultra-religioso.
Agafes el de parella i corres fins al cotxe. Agafes el Seat Panda i tires per mig del bosc, si cal.
El Ford Fiesta.
Tot igual. No vamos a quedarnos estos chicos rubios. Ya saps que quan ets
igual. Sí, de fet,
s'ha acabat la vida.
És com la profecia, si Zipi-Zape fossin els nens de la profecia.
Mamá, ¿qué pasa si clavo este cuchillo en el perro? Mamá, ¿te pongo esta infección?
Prou.
És que la veritat és... En fi,
trobo que no ens acaba de fer el pes.
Papá, le ha arrancado la cabeza al gato con una sierra. Pero es que yo pensaba que no le había dado.
Y no se mueve.
Esto es todo lleno de sangre.
Va.
Esta sierra eléctrica, mamá, ¿para qué sirve?
Mira, hi ha una... El que sí que...
Uy, mamá, si ahora con una mano, ¿cómo vas a cocinar?
Hi ha un moment... Hi ha un moment a la pel·lícula que és el primer esmorzar que fan amb els nens a casa.
Sí.
No? I que fan una batalla de
com marmelada.
De marmelada de maduixa.
Sí, però abans d'això...
Sí, no, però és igual.
Hi ha una red flag això, important.
Sí, igual.
I la mare...
Una red flag del tamany d'una edifici.
No reacciona.
Una
red flag de ficar els nens a la presó. Sí. I la mare riu i diu... Ai, que monos! Home, escolta, no sé qui està pitjor.
No, perdona.
Els nens són tu.
De veritat que és una mica... Estàs a les torres personals, vas picar el primer dia i fas... A mi el que ha passat! Estic graciosíssim!
En aquella escena passa una cosa que, evidentment, efectivament, és agafar els nens i dir, els podem tornar ja.
Perdona, els poses al cotxe, però al maleter.
A disposició judicial.
A dins del maleter, lligat al maleter amb una corda i es portes una altra vegada
cap allà. Li ha agradat algú d'aquí? No s'ha acabat.
No entenc
què han volgut fer, no ho entenc. T'ho dic de veritat, eh?
Si
no
han
volgut fer una cosa molt...
No sé si és una comèdia, eh?
No és una comèdia.
És que si fos una comèdia... És veritat que també surt, perdoneu-me, surt Jaime Valente.
Que a tu no t'agrades.
No, és que no m'agradi. És que...
Va, sí,
que... A veure, porta una carrera al tio important, eh? El Cid.
El Cid campeador. El Denver d'això.
Va ser Ángel Cristo també. Que...
Aviam, però aquesta producció és que era...
Però aquí... Sempre he dit que els seus papers són intercanviables. És a dir, si en un moment d'aquesta pel·lícula hagués sortit vestit del Cid, venent un fuet, jo me l'hagués cregut. T'ho dic de veritat. I si hagués sortit Ángel Cristo en un moment, niños.
O Denver.
Vamos a domar-los. Amb un aro, amb foc.
Amb el fuet.
Va.
A veure, un moment. 8 minuts i arribem al migdia. Deixeu-me agafar aire una miqueta, perquè ho necessito. Però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum. que ja hem encetat la Setmana Santa, és hora de parlar de tots els plats que venen a aquestes festes i més concretament dels dolços típics que fan les delícies de grans i petits. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, sabrem tot el que cal saber de les mones de Pasqua, així com algunes curiositats de dolços típics d'aquestes dates. Primer de tot, Núria, quin és l'origen de la mona de Pasqua?
La tradició de la mona de Pasqua remunta al segle XV, quan el diumenge o dilluns de Pasqua es tenia la tradició que els padrins regalessin la mona als seus fillols. La història conta que es menjava a l'aire lliure, al camp, juntament amb una infinitat de plats, entre els quals hi destacava la carn a la brasa. Als inicis, la mona era una coca de pa circular, cuita al forn amb un ou dur al centre. A dia d'avui trobem des de pastissos decorats amb ous de xocolata fins a autèntiques obres d'art amb xocolata. A més, el seu nom tan curiós prové de l'àrab muna, que significa obsequi.
D'acord. I si ens animem a fer una mona per als nostres fillols, com ho fem?
Per a dues mones necessitarem 8 ous, 25 grams de llevat premsat, 125 mil·lilitres de llet, una copeta d'anís, 40 grams de sucre, una punteta de canyella en pols, mig quilo de farina i mig got d'oli. En un bol, desfem el llevat premsat amb la llet tèbia i afegim 6 clares d'ou batudes, l'oli, l'anís, el sucre i la canyella. Després, a poc anem afegint la farina barrejant bé fins que veiem que no admet més. Potser no hi cap al mig quilo. Fem dues parts iguals i les deixem fermentar un parell d'hores tapades en un drap i en un lloc temperat. Mentrestant, bullim els dos ous que ens queden i quan les masses estiguin a punt, incrustem cada ou al centre de la massa i en una safata les fiquem al forn a temperatura mitjana fins que estiguin daurades. Un cop fora del forn, les podem cobrir amb xocolata líquida o decorar-les amb figuretes de xocolata.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan bona i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Si arribarem al punt del migdia, què passa?
No,
que
hi ha unes coses molt rares.
Què et passa, Toni?
Tu a l'altre.
Qui?
No, jo faria un fundidor negre. Què fundidor negre?
Això el Blai, que diu que vol fer
fosa negra. Fundidors,
jo, us despisteu, us faré un fosa negre tots i ens anem a casa.
Home, mira, un moment.
Tinc aquí el Martí Oliveres, que és com un dels genets de l'apocalipsi. Què tal, Martí?
Què, com esteu?
Perquè algú ens ha enviat un àudio. Un àudio des de l'Empordà?
L'hem pescat, de la xarxa.
Ah, l'hem pescat. Sí. L'hem pescat de la xarxa, un àudio des de l'Empordà de fa molt pocs minuts, que sona així. Oh. Està caient fort, l'Empordà, Està caient fort,
Un bon xapa.
Què, Què passa?
Mira-te.
Això, aquesta música m'està posant una fanfària per algun motiu?
Sí, perquè has d'anar fins a Montserrat de Genolls.
Cristina Gatjoli ha anat al Decathlon a comprar-te unes
genolleres.
Unes genolleres?
Sí.
Perquè no era una promesa.
No era una promesa, no ho heu sentit bé.
De hockey, Martí. Ja veuràs que bé.
Està plovent fort?
Ha fet un xàfec fort, sí, molt alegre, realment.
Ha passat, ja.
Res, fa 20 minuts que l'estava fent, ara marxa una mica mar endins, però tornarà. Sí. Està plovent a l'Empordà. Aquest so que ens feien arribar des de Torrent, des del Baix Empordà, amb Blai coneix bé aquella zona de l'Empordanet, i ara, durant la tarda vespre, aquests ruixats arribaran a més comarques de Girona, Catalunya Central, el Pirineu també hi nevarà, i en aquest sentit tenim la prealerta del Neucat de Protecció Civil, per aquestes nevades una mica més. Sí, de la prealerta,
Jo he arribat a un punt que ja no sé en quines alertes... O sigui, estem en alerta de sequera, en alerta de neu i en alerta d'incendis a la vegada.
Alerta màxima.
Tot... Sí, ja
sí. El mateix lloc.
El mateix lloc, incendi i sequera.
I vent. El temps és divers,
Sembla una pel·li de Roland Emmerich, això.
No, el vent demà pendents d'aquestes ventades, avui no tant, però la zona de l'altiplà central ponent es deixarà sentir amb ganes a la tarda.
Atenció, que Xavi Bundó s'està posant de genolls.
No caldrà, perquè estem tenint aquest ruixat ja, mira, per començar l'abril. I com dèiem, aquesta tarda poden anar més, així que bones notícies. Estem contents, la veritat. Jo quan he vist aquest vídeo i amb el so, escolta...
Tu creus que ha d'anar de genolls a Montserrat?
No té cap importància el que pensi Martí Olivera sobre els meus genolls. Ara aquí a tothom ha d'opinar sobre els meus genolls. És una cosa extraordinària.
Vull saber només una cosa. Li plourà pel camí mentre vagi de genolls a Montserrat?
3 minuts i arribem al punt del migdia. Gràcies, Martí.
Que vagi bé.
Va, anem amb la resta de les estrenes. Ara parlarem de sèries, que n'hi ha unes quantes, i si no tindrem temps. No, és que ja no en tenim gairebé. Pel·lícula que volíeu recomanar a plataforma. I molt, A Apple TV, que es diu Tetris.
It was the most beautiful thing I'd ever seen.
I que és una pel·li sobre Tetris, o sigui, sobre el videojoc.
Sobre el videojoc.
No és que hi hagi una metàfora aquí, que no, no sé què. No, no.
Però no sobre la creació. Compte.
No, exacte.
Sobre la distribució i comercialització.
Mira, 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 mira. Ai, ja l'he
perdut. No, 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 mira, mira.
Aquesta
cançó
té coda. Això? Això és la taula, per favor.
Everybody dancing tonight. Everybody.
Això és la música de Tetris, des de quan?
Que sí, que sí, que va sonar la pel·lícula.
La cançoneta del Tetris.
Modernitzada.
Quina creativitat. Sí, the hand of your father.
Prou. Everybody.
A veure, la pel·lícula... Prou. No s'entén res. La pel·lícula de què va?
No s'explica això, ho deia el Brock, com van distribuir i comercialitzar el joc, perquè es va inventar la Unió Soviètica i en aquell moment encara doncs, no hi havia...
El taló de ser, sinó era en plena guerra freda, en plena guerra.
Llavors, clar, hi ha un tio, que és el personatge que interpreta el Taron Egerton, que és el... És d'alguna manera el que vol introduir-lo o vol portar-lo a tot el món i vol fer-se amb els drets. Mm-hmm. I la peli es converteix en un thriller, perquè veure, en realitat és un thriller.
Hem d'explicar que...
El videojoc surt l'any 84.
En realitat, crec que estava Gorbachev, és a dir, hi havia començat a haver-hi cert ànim d'apertura, però això del Tetris està a punt de provocar una guerra.
Què dius, ara?
No. Hi ha un moment que un tio...
Mira.
Aquesta.
Ara... Oi.
S'ha t'activat
un tio. No, hi ha un conflicte geopolític.
Hi ha un tio de la KGB que li diu a l'inventor del Tetris: vostè és l'home que ha estat a punt de fer caure a la Unió Soviètica.
Què dius?
Perquè tots els altres funcionaris estaven jugant en el seu joc i no treballaven.
Hosti. Sí. També explica una mica com totes les parts, especialment a la Unió Soviètica, les parts, diguem, més fosques, van voler sucaripar en aquest joc. És a dir, quan van veure que aquest joc era el millor joc de la història...
Jo soc comunista, però també... Sí, paro una mica la mà.
Sí,
hi ha hagut una crítica política aquí, Blai,
Bueno, una mica, algun personatge.
Sí, però bueno, són aquests agents comunistes...
Estem tocant el tema del Blai, la geopolítica, que és una cosa que...
Home, i tant.
Són aquests agents comunistes que veien que se'ls acabava la bicoca comunista i que intentaven arreplegar diners com podien. I aquest joc va ser com, diguem, ostres, una visió de dir, ostres, aquí podem treure molta pasta abans de retirar-nos i abans que s'acabi això.
La pel·li, tot i que és molt entretinguda, en realitat explica una cosa que és molt complexa, no? Que és tota aquesta negociació des de que hi ha un...